Escoltes Mossega la Poma, l'entorn Apple des de Catalunya al món. Et parla Tomàs Manzanares. Hola a tots i benvinguts al programa número 1 de Mossega la Poma. Aquest programa s'ha enregistrat el diumenge 29 d'abril de 2007 a la ciutat de Barcelona. I bé, aquest és el podcast, com deia, el número 1. El contingut d'aquest podcast serà o tindrà 4 apartats. El primer part serà de notícies, breu apartat de notícies del món Mac. En el tema d'app en profunditat parlarem de l'Apple TV. Tindrem un apartat de shortcuts on parlarem d'algunes aplicacions i faré esment d'algun widget interessant. I finalment, en el tema de recomanats, parlarem d'algunes webs i d'alguns altres podcasts que considero interessants tot al voltant del món Apple. Finalitzarem fent esment dels minuts musicals. La millor manera d'escoltar el podcast és fer-ho per mitjà de la subscripció a iTunes. Doncs permet de forma directa veure els diferents capítols i fer seguiment dels enllaços que aniré esmentant al llarg del programa. No vull oblidar-me d'agrair a aquelles persones que ja heu fet comentaris al podcast 0, que jo pensava que no n'hi haurien, però n'hi han hagut. I això, doncs vull agrair a persones com és el cas de Lamont, en Mario, que també s'ha animat a fer un podcast de temes que no tenen res a veure amb tecnologia, i bé, m'ha fet molta gràcia que s'animés, i en Jordi. I bé, faig recull d'algunes de les idees que heu donat, i fins i tot aquells que ho heu suggerit us prenc la paraula sobre el tema de participar amb l'entrevista. Crec que quantes més opinions i punts de vista puguem aportar entre diferents persones, doncs millor, ja que doncs això, tindrem més visions de la jugada. I recordar-vos que l'email del podcast és mossegalapoma@gmail.com. Comencem amb el podcast número 1. Bé, sobre notícies, jo volia parlar una mica sobre temes relacionats entre si. Una cosa és el retard del Leopard, que l'han mogut, segons nota oficial d'Apple, a l'octubre, i l'aparició de l'iPhone al juny, i alguna coseta més. Les dues primeres notícies, les de l'iPhone i les del Leopard, estan relacionades, almenys per lo que s'ha comentat. Jo aquest dematí, que m'he alçat d'hora, doncs el gat m'ha fet fora del llit. Estava escoltant, com us deia aquest matí, un podcast que escolto de tant en tant, que és el Mac Break Weekly. El Mac Break setmanal, que és un podcast d'àudio que he produït als Estats Units i que m'agrada perquè comenten bastant bé les notícies del món Mac. Ells comentaven, eren del parer de que la notícia o l'argument donat per Apple per moure o per desplaçar el Leopard al mes d'octubre, ells pensaven que era una excusa. L'excusa o l'argument era el següent. Deien que necessitaven enginyers que avui en dia estaven a Leopard i que els han hagut de moure a l'iPhone per garantir la sortida d'aquest al mes de juny. Bé, jo estic d'acord amb ells. Crec que és una excusa. Sí que pot ser que hi hagi una necessitat d'enginyers i per acabar tot el que hi ha darrere de l'iPhone, pel que fa sobretot al sistema operatiu, que ja sabeu que serà en base al Mac OS X. Però jo crec, sincerament, que l'argument principal que no han dit és més en relació a una estratègia comercial i sobretot relacionat a mantenir actives les accions d'Apple a la borsa. Si dividíssim l'any en un número determinat de possibles notícies impactants que tinguessin repercussió o que poguessin fer pujar els valors de l'acció d'Apple, està clar que per mantenir aquest nivell d'acció elevat durant tot l'any han de repartir les notícies impactants. Per tant, si l'iPhone surt al juny, és a dir, finals de Q2, principis del Q3, a cavall entre aquests dos trimestres, la segona gran notícia bomba de l'any, que serà el Leopard, l'han de moure entre Q3 i Q4. És una manera de mantenir l'acció elevada durant tot l'any. I no hem d'oblidar que Apple és una companyia que cotitza a borsa. I aquests fets tenen moltíssima rellevància. Per tant, jo sóc o m'uneixo a tots aquells que es queixen de que els usuaris de Mac hem estat desplaçats en benefici de les noves estratègies de la companyia, i res, doncs haurem d'esperar-nos fins a l'octubre a veure el Leopard. Diuen que es presentarà en el Worldwide Developer Conference, que es farà ara al juny. El Leopard hi haurà una versió per desenvolupadors, però bueno, les persones de peu no el veurem com a molt aviat fins al mes d'octubre. Hi havia altres notícies interessants, van en relació també una mica al canvi d'estratègia de la companyia. Una d'elles deia que els Apple Retail Stores oficials, hi haurà un increment a Europa d'aquestes tendes oficials d'Apple. La veritat és que aquí en el vell continent estem bastant mancats, per tant, tot el que siguin noves tendes, millor. Jo he estat ara fa uns dies als Estats Units i la veritat és que allò és un altre món i crec que és important que hi hagi tendes Apple directes. És una altra pel·lícula, de veritat, si es manté el nivell de qualitat, com per exemple allà als Estats Units, segur que hi haurà un increment interessant d'usuaris dels nous sistemes. I, per altra banda, també s'havia dit que les iTunes Stores a Europa començarien a oferir disponibilitat tant de pel·lícules com de sèries de televisió. Bé, si això es produeix, doncs també serà una bona notícia, sobretot si bueno, per tota l'estratègia comercial que hi ha darrere d'Apple, on l'iTunes és una mica el centre de comunicacions, el centre de continguts, i d'allà reparteix a l'iPods, als Apple TV i altres aparells. Benvinguda siguin. Indeed. Bé, doncs anem a parlar ara a fons de l'Apple TV, que ja suposo que tothom sabrà el que és, però perquè per aquells que encara no sapigueu què és l'Apple TV, doncs dir-vos que és un dispositiu estil Media Center. Ben bé, no és exactament així, però ben bé ve a ser un Media Center. Què fa? Doncs permet sincronitzar via Wi-Fi des de l'iTunes del teu equip principal, doncs sincronitza la música, les pel·lícules de vídeo, els programes de televisió, els podcasts, tant d'àudio com vídeo, i les fotos de l'iPhoto, tant com a fotos individuals, com a grup, o com a passes de diapositives. I a més, fora del que seria l'equip principal, amb altres equips amb iTunes permet fer streaming d'aquest mateix contingut que us acabo de mencionar. Em sembla que el límit està amb 5 més, amb 5 diferents equips a banda del principal. Tot això amb una, diguéssim, amb una interessant qualitat, sobretot pel que fa al tema de vídeo, ja que admet fins a 720p, és a dir, alta definició, i àudio digital. Té sortides pel que fa a vídeo a HDMI, i vídeo per components, i en tema d'àudio digital doncs té també fibra òptica. Què vol dir això? Això vol dir que es veu de conya amb un televisor LCD. Doncs la veritat és que sobretot les fotografies es veuen molt, molt bé. Avantatges. Doncs la senzillesa de del que és la configuració en comparació amb altres dispositius tipus Media Center, la veritat és que es configura increïblement ràpid. Ni 5 minuts per sincronitzar amb la teva xarxa Wi-Fi i posar-li un codi de seguretat i entrar en el teu iTunes i dir-li exactament què vols sincronitzar amb l'Apple TV, que té una capacitat de 40 gigas, em sembla. I a més la navegació també és senzilla, es fa a través de menús i utilitzes l'Apple Remote, que és el clàssic comandament a distància dels iMacs, dels MacBooks i els MacBook Pros, el nou comandament a distància. Quins desavantatges té? Per això jo moltes vegades dic que és un producte interessant però que encara li falta un bull. Doncs els desavantatges és que no permet copiar determinats formats de vídeo, li manquen còdecs, formats de vídeo molt populars, com és el DivX o el Windows Media Video, no? Per tant, si vols veure coses baixades d'internet, que és el que fem la majoria de nosaltres, i vols seguir les sèries, i ara estic enganxat a algunes d'elles, com pot ser per exemple Anatomia de Grey, què cal fer? Doncs has de convertir el format en un format que entengui i que suporti a l'Apple TV. Jo utilitzo per fer aquestes conversions doncs el QuickTime Pro, que ja genera un format que entén a l'Apple TV, és a dir, que faig la conversió, el poso a l'iTunes i automàticament es quedaria sincronitzat. Però bé, has d'emplear tot un temps en fer aquesta conversió i la veritat és que entre nosaltres és un cunyàs. Per tant, el que us deia abans, és un producte molt interessant, costa 299 euros, però encara li falta un bull. Jo ja vaig dir que aquestes limitacions que us acabo d'esmentar, que jo considero desavantatges i per tant aconsellaria a la gent que em digui escolta, me'l compro i tal, jo m'esperaria. Doncs bé, aquestes limitacions es poden saltar. Jo ja vaig dir al seu dia que segur que es saltarien. Diuen que Apple tampoc ha posat masses impediments perquè això passi. Quan va sortir a l'Apple TV, el dia següent els hackers ja l'havien desmuntat per tot arreu i havien inclòs còdecs per poder veure aquests formats que jo us dic que ara no es poden veure i moltes, i moltíssimes altres coses. Per tant, bueno, ja es pot hackejar. El que passa és que per fer-ho necessites obrir l'aparell. Crec que la mateixa Apple aviat en una propera actualització del soft que conté l'Apple TV i el seu sistema operatiu permetrà la incorporació dels nous còdecs de vídeo, segur, i potser alguna altra cosa més. Amb això coincideixo amb l'Emilcar, que és un usuari d'Apple que també té un podcast recentment inaugurat i la veritat és que ell va fer un especial videocast d'Apple TV, que us el recomano, us posaré aquí l'adreça, i ell cita Loop Rumors, que també fan esment d'això que us acabo de dir, que pensen que la mateixa Apple doncs, incorporarà actualitzacions de software on permetrà la visualització d'altres formats que ara mateix a l'Apple TV no es poden. Doncs això, i aprofito per donar l'enhorabona a l'Emilcar pel seu nou podcast, que està força, força, m'agrada força. I fins aquí l'apartat de a fons pel que fa a Apple TV. Music Minute. Bé, i ara per descansar una mica de tanta paraula, parlar dels minuts musicals i fer esment de la música que heu escoltat fins ara i la que escoltareu des d'ara fins al final del programa. La primera correspon al grup Roadside Zoo i la cançó té per nom This Love Is Rare, baixat de podsafeaudio.com. I la música que escoltareu a partir d'ara ve d'un grup argentí que es diu Mutandina i la cançó du per nom Llévala. En aquest cas, prové de magnatune.com i totes dues són sota llicència de Creative Commons per podcasters. Thank you.
es una medicación. No hace falta receta, es libre y gratis. Y está muy de onda. Te acelera el corazón y te sube la presión. No te pongas tan ansiosa, tómalo con calma. Yo sé que en el mundo no existe píldora que da igual.
Bé, i arriba el moment dels shortcuts, de les dreceres, i avui volia parlar-vos d'un parell d'aplicacions que serveixen per aprimar, per posar a règim els nostres Macs, i un parell de widgets que també considero interessants. Sobre aplicacions, la primera és el Xlimmer, ja veureu aquí sota el link a la pàgina de l'aplicació, i el que fa aquesta aplicació és detectar de forma automàtica i de totes les aplicacions universals que tinguem en el Mac, aquella part corresponent al processador contrari al que fem servir. És a dir, si, com és el meu cas, tens un Mac Intel, doncs aquesta aplicació detecta i elimina la part corresponent a PowerPC. El resultat és una reducció significativa de l'espai que ocupa l'aplicació i del temps que triga a carregar-se. A més, té en compte aplicacions de la llista negra, que no s'han de tocar perquè no funcionaria bé si reduïssis aquesta part o per alguna altra raó. És de pagament, però a canvi crec que no arriba als 9 euros. La veritat és una aplicació bastant econòmica. Jo l'he fet servir i us puc dir que m'ha funcionat força bé. No he tingut cap problema després de passar-li la reducció i... com a molt, el que passa és que algunes aplicacions detecten que hi ha hagut un canvi i et demanen l'autorització corresponent a l'ús d'administrador per tornar-se a executar correctament. Ja està. Hi ha l'altra aplicació similar a aquesta, que es diu Monolingual, també tindreu aquí el link, és una aplicació que, a diferència de Xlimmer, és gratuïta, que a més elimina els llenguatges que no es fan servir, el que augmenta en conjunt el volum de la reducció, però cal tenir en compte de deixar sempre la llengua anglesa, l'idioma anglès, com a llenguatge permanent, a part dels altres que voleu fer servir. Jo he llegit en els foros que algun usuari s'ha queixat de que podia haver tingut algun problema. No ho sé, jo aquesta, el Monolingual, no l'he fet servir, però parlant de posar els Macs a dieta, aquestes dues aplicacions són les més significatives. I sobre widgets... Un que en faig ús des de fa moltíssim temps, pràcticament des del principi de tenir l'iMac, ja gairebé farà un any, i és el iStat Pro, la versió 4.0, que és la nova versió que ha sortit ara. És una actualització. Aquest és un widget genial perquè amb molt poc espai condensa el control del consum de la CPU, les capacitats dels discs, la memòria del sistema, les connexions de xarxa, la bateria, la temperatura, els ventiladors i el consum de recursos de les diferents aplicacions o processos. Bestial. I ho fa tot, ja us dic, d'una manera molt lleugera, molt resumida i amb força informació. I l'altre widget que he descobert fa molt poc, jo que utilitzo tant el teclat com el Mighty Mouse per Bluetooth, és l'estat de les bateries d'aquests respectius dispositius d'entrada. També tindreu a baix el link a aquest widget que trobo força interessant. Suggestions. enfilem ja la recta final del podcast número 1 de Mossega la Poma amb les recomanacions. En aquest apartat, en general, vull fer esment dels recursos, blogs, fòrums, podcasts, adreces web que hi ha a la xarxa. Em centraré o recercaré aquelles que puguin fer servir el català, però no només, és a dir, que si vull fer servir també d'altres que perquè em semblin interessants o perquè ho expliquin tot d'una manera senzilla i o divertida, encara que estiguin en llengua espanyola, anglesa o en altres idiomes, doncs també em vull fer esment. Bé, en aquest apartat de recomanacions, avui parlaré d'un blog, un fòrum i de dos podcasts. Comencem pel blog. És un blog que he descobert fa poc, és bastant recent i el trobo molt divertit. Es diu Ubuntu Maqueando. Són dues persones, de nick, em sembla, un es diu Tony Maquero i l'altre es diu Rostix. El Tony Maquero parla de Macs i el Rostix parla d'Ubuntu, de Linux Ubuntu. M'agrada molt la idea del blog. Ells, en la seva introducció, comenten, diuen, és un intent no pretensiós d'explicar com podem sobreviure a casa nostra sense la presència del sistema operatiu aquest del Windows. I bé, ells doncs expliquen utilitats substitutives de les clàssiques que hem utilitzat tota la vida amb el Windows, el que l'hem fet amb els que hem fet servir el Windows alguna vegada, i quines alternatives tenim tant en Mac com en un Linux, en Ubuntu, per poder fer servir aquestes utilitats. Molt bo, us el recomano. Aquí sota tindreu el link. Sobre fòrums, des del principi d'utilitzar els Macs, jo de seguida vaig començar a entrar a fòrums. Alguns d'ells són excel·lents, porten moltíssim temps funcionant i la veritat és que no ens podem queixar els usuaris de Macs. Tenim molta informació en fòrums i en fòrums d'una altíssima qualitat. Jo vull destacar un que és bastant nou i bé, només el vull destacar perquè acostumo a participar en diversos, però en aquest en concret hi participo bastant i em sento molt bé, em sento molt còmode. És un fòrum molt fresc i m'agrada. Es diu ForoMac i bé, en properes edicions parlaré d'altres, però volia destacar aquest en concret en el número 1 de Mossega la Poma. Si us passeu per allà, el meu nick és Troncal, amb K de quilo, i si voleu saludar, doncs perfecte. I per acabar, dos podcasts. Un que ja n'he parlat, que és el del Emilcar. Jo l'Emilcar el vaig conèixer a través d'un foro sobre Pocket PC, que dins hi ha un subfòrum que parla de Mac, i ell n'ha estat un dels co-moderadors d'aquest subfòrum en concret de Mac. Ha creat un podcast molt recentment i la veritat és que coincideixo bastant amb la manera com té ell de veure l'actualitat dels Macs i de la companyia Apple i, a més, el que intueix o veu de futur. M'ha fet sempre molta gràcia coincidir bastant amb la seva manera de veure les coses i bé, m'agrada molt el seu podcast i per això també el recomano. I l'altre podcast, que és genial perquè és molt divertit, aquest sí que té bastants més capítols i bé, és un podcast molt senzill d'estructura, però amb interessant contingut. Es diu Puro Mac i el condueixen dos tios argentins que viuen als Estats Units. És en llengua espanyola, en aquest cas, i ja us dic que és un podcast molt simpàtic, d'estructura senzilla però de profunditat en els continguts. Jo també us el recomano. A mi em tenen totalment enganxat, tenen una periodicitat setmanal i, vamos, escolto un i ja tinc ganes d'escoltar el següent. I bé, fins aquí el número 1 de Mossega la Poma. Reitero els agraïments a les persones que ja us heu comunicat només amb el podcast 0. Vull disculpar-me si hi ha errors o algunes coses que no hagin sortit bé al primer podcast i és normal i espero que de mica en mica anar millorant i res, us emplaço al següent, no sé quina periodicitat tindré, jo calculo que un cop al mes, però serà en funció una mica també de la feina i de les circumstàncies. I res, qualsevol idea, suggeriment, comentari, ja sabeu, el podeu fer a mossegalapoma@gmail.com. De debò a tots, moltes, moltes gràcies. Fins ben aviat.
Music Minutes. It was track number 10 from the album Mutandina by Mutandina from magnatune.com.